Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps a part dedicar al món dels llibres en companyia de la Carme Serret. Benvinguda de nou.
Bon dia, Carme.
Com estem?
Doncs bé, mirant un dia molt
esplèndid,
lluminós.
Esplèndid, eh?
Sí, que
avui,
bé.
Avui sí. Doncs aprofitem-lo perquè em sembla que demà no serà tan esplèndid. Pues, avui què ens proposes?
Pues avui aprofitarem el dia i l'espai que tenim de llibres per parlar des d'un lloc i amb una persona que habita, diríem, deixeu-m'ho dir així, la casa dels llibres.
Viu, vols dir. I viu.
Exactament. Sí. Avui tenim amb nosaltres la Montserrat Terrones, que treballa a la biblioteca d'aquí Sant Cugat, a la biblioteca Gabriel Ferrater, i que avui ens acompanya per parlar dels llibres i de la passió pels llibres. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Deia Italo Calvino, deia, leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe qué será. La biblioteca és aquell lloc, no sé, jo ho comentava abans a Montserrat, la casa dels llibres, no? És un lloc on habiten els llibres, però jo penso que és un lloc on viuen els llibres. Viuen perquè viure és moure's i els llibres es mouen. I a més jo crec que els llibres quan es mouen tenen la capacitat, no dic que ho facin per ser, no? Però la capacitat de transformar. De transformar-nos, no només els llibres, tantes coses, no? Des de la gran biblioteca d'Alexandria, a Egipte, a la primera meitat del segle III abans de Crist, que tenia la pretensió, jo crec que magnífica pretensió, però de reunir tota la saviesa del món, hem anat passant posteriorment per les biblioteques, les grans biblioteques, interessantíssimes biblioteques dels monestirs, per les biblioteques itinerants i angleses, i sobretot al segle XX i al XXI l'expansió també de les biblioteques públiques, no?
Sí.
Feu un gran servei, Montserrat, i penso que són, en fi, llocs molt dinàmics, les biblioteques. Què ens dius?
Home, les biblioteques avui dia, i sobretot les biblioteques públiques, el que estan pensades és justament per ser la porta d'accés més propera que té el ciutadà i amb el sentit més democràtic del terme ciutadà a la cultura en general, amb la qual cosa han de ser centres superoberts en què pugui entrar tothom i en el que el personal que hi treballa estigui superobert a oferir un servei molt ampli, amb molts sentits, cap a les persones que s'hi acosten, però a més que també tenim l'obligació de ser activistes en el sentit de no només suplir amb un bon servei els usuaris que venen, sinó d'intentar acostar a tots aquells que no venen, justament perquè tothom pugui tenir l'oportunitat de tenir accés a la cultura i en sentit ampli, vull dir, no només a la lectura dels llibres, sinó a la música, als audiovisuals, a qualsevol tipus de manifestació, ja sigui de l'ímpetu artístic de la humanitat, però també del coneixement, no? Del coneixement intel·lectual.
Mm-hmm. Mm-hmm. Així ens consta més que la biblioteca, els que la coneixem, i en fi, perquè és un centre molt, molt important aquí a Sant Cugat, es fan moltes coses, vull dir que és un lloc que el coneixem i que el freqüentem. Feu moltes coses en el sentit d'acostar la biblioteca als usuaris i als no usuaris, clubs de lectura, ens pots explicar una miqueta?
Sí, una de les activitats de... Bueno, una de les línies que segueix qualsevol biblioteca i la Gabriel Ferrater en concret, a l'hora d'acostar-nos a la ciutadania, són les activitats de foment de la lectura, que poden ser activitats tan petites com fer exposicions bibliogràfiques i guies de lectura recomanant o donant a conèixer a l'usuari els llibres que tenim relacionats amb un tema en concret, com una activitat que ha tingut una explosió de popularitat i que realment és un èxit brutal a les nostres biblioteques i a qualsevol biblioteca pública, que són els clubs de lectura, que són activitats que són, bueno, unes tertúlies literàries amb un conductor en què, bueno, es reuneixen un cop al mes un grup de persones per parlar sobre el llibre que se'ls va donar per llegir a la sessió anterior. No són, en el fons, l'èxit d'aquestes activitats no és només el fet de parlar dels llibres, sinó que en el fons no deixen de ser com un instrument de socialització entre persones que tenen inquietuds similars. I a través de la lectura es comparteix quelcom més que l'experiència lectora, però es fa a través de l'experiència lectora.
Jo crec que aquí està part de l'èxit, no? En aquesta part socialitzadora que té, per la necessitat que tenim de compartir allò que hem pogut gaudir en la intimitat, no? I en solitud.
Exacte, perquè la lectura és una activitat molt individual. I clar, aquest format del Club de Lectura justament transcendeix, no?, aquest fet de la solitud i s'articula al voltant de quelcom tan bonic com compartir. I això, clar.
I aquests, els clubs de lectura que teniu a la biblioteca són tots de narrativa o són temàtics?
A la Gàbia Ferreter fem 4 clubs de lectura. 2 són de novel·la, que tenen moltíssim èxit, llavors l'altre és de teatre, perquè nosaltres a la Gabriel Ferreter som una biblioteca especialitzada en teatre, i el quart ha començat aquest any i és amb literatura infantil i juvenil, o sigui, sobretot amb àlbum il·lustrat, que, com he dit abans, tot just ha començat, però la veritat és que la recepció està sent molt bona i es fa... la conductora és la llibatera del Pati de Llibres.
Molt bé.
I a les altres dues biblioteques de Sant Cugat també se'n fan. Em sembla que cadascuna d'elles fa un de novel·la. I hi ha un de novel·la de ciència-ficció també a la Volpelleres i un de novel·la en anglès a Mirasol.
Sí, perquè recordem que...
Tenim unes quantes biblioteques,
exactament. Sí, sí. La darrera biblioteca, la Volpelleres, inaugurada ara fa un any i una mica més, no? Vull dir que tenim 3 biblioteques magnífiques, públiques, molt bé. Escolta, Montserrat, jo et volia preguntar, perquè no, és una cosa que sempre m'encanta saber i preguntar als nostres convidats, com la teva passió per la lectura, pels llibres, com comença, quan comença?
Doncs no et sabria dir una data concreta, perquè si miro enrere, jo sempre em recordo llegint llibres, o sigui que no va ser quelcom volgut. Suposo que en un moment determinat ho hauria descobrir, a partir d'allà em hauria agradat tant que m'hi vaig quedar ja per sempre, fins ara.
I a tu què et donen els llibres? La literatura, la lectura, què et dona?
Suposo que tant la ficció com la no ficció, encara que pugui semblar una contradicció, totes dues em donen un coneixement de la realitat, ja sigui de forma directa amb la no ficció com indirecta a través de la no ficció. I segurament, i per això la literatura m'ha absorbit tant, la lectura m'ha absorbit tant, m'ha significat una forma de relacionar-me amb la realitat que m'ha sigut més còmoda, més interessant i més satisfactòria que la relació directa.
Ah, amb les persones?
Sí. O amb el món en si.
Doncs jo sí que et demanaré a Montserrat, perquè com que avui tenim la sort de tenir-te aquí, que qui millor perquè ens pugui refer recomanacions de llibres. I a més... aquesta setmana va morir un dels pensadors europeus més significats del segle XX, que és Todorov. Va morir dimarts, crec, dilluns o dimarts, d'aquesta setmana mateix, oi?
Dimarts
passat. I em sembla que tu ens voldries dir alguna cosa.
Sí, de fet, aquest 2017 ha començat amb la mort de dos pensadors molt importants del segle XX, Todorov i Zygmunt Bauman, els quals voldria destacar, i no només per la vàlua del seu pensament. Todorov no és gaire popular, a diferència de Bauman. Això també té a veure amb les disciplines que ha tocat cadascun d'ells, però volia destacar tots dos, sobretot per els recorreguts paral·lels que han fet ideològicament i vitalment. Todorov i Bauman, tots dos són pensadors que la seva carrera acadèmica i literària l'han fet a l'Europa que coneixem com l'Europa de l'Oest, tot i que tots dos són originaris d'Europa de l'Est i van haver de fugir dels règims comunistes que hi havia a cadascun dels seus països. Bauman és polonès i Todorov és búlgar. I aquest fet de ser exiliats i d'haver viscut totalitarismes, crec que ha marcat profundament l'obra de tots dos. perquè en origen les disciplines amb les quals es van formar i que van tocar en un primer moment, per exemple, en el cas de Todorov, ell és un filòsof i teòric de la literatura, no fa preveure que al final de la seva obra estigués més centrada gairebé en el pensament, no arriba a sociologia, però sí en el pensament sociològic. I les seves últimes obres el que es dedica és a reflexionar sobre la contemporaneïtat des del punt de vista de les vivències de l'home en concret. Vull dir, no estem parlant de semiòtica ni d'estructuralisme ni del que realment va ser la seva formació intel·lectual i pel que és una persona tan potent en l'àmbit acadèmic. I Bauman, per exemple, ell també, en origen, el seu camp d'estudi era un altre, però cap a finals dels anys 80, ell ja es va dirigir directament cap a la sociologia i bueno, va crear aquest terme de modernitat líquida, que és tan gràfic, amb aquesta imatge, no, de el líquid, o sigui, el que no és permanent, el que és fugisser, el que es mou constantment, no? I que a més és una imatge que li ha donat una gran popularitat i que ha estat, bueno, adaptada per al... Bueno, és un pensador que ha influït molt, per exemple, en el moviment antiglobalització, perquè el seu discurs, bàsicament, és que en l'actualitat no hi ha res que sigui segur més enllà del que és la inseguretat. I aquesta inseguretat, que fins i tot l'acabem cercant, és el que ha conformat la identitat de l'individu actual. No? És una paradoxa immensa, però que, però que juga al joc del que seria el capitalisme salvatge. Doncs això, aquesta forma de pensar i tan crítica amb el capitalisme, però també han tocat molt el tema de l'altre, no? De com tenim por a l'altre i el que això comporta, no? De el creixement del totalitarisme. O sigui, la por a l'altre és el discurs que fa servir el totalitarisme per enfortir-se. El discurs sobre la societat de consum, crítica amb la societat de consum, bueno, tot el moviment obrer, etc., és el que ha definit en, bueno, el pensament d'aquests dos filòsofs en els últims anys de la seva vida i que, com deia al principi, crec que no hauria succeït si tots dos no vinguessin d'aquesta primera experiència en què van haver d'exiliar-se d'uns bueno, països en els quals els règims totalitaris que hi havia els haurien fet la vida bastant difícil.
Mm-hmm. Com les experiències marquen, necessàriament marquen o influeixen en el, en el pensament, no? Perquè no estan separats. Jo penso que tenim molt que agrair-li als dos. Aquí ho van fer bé, oi, Carme?
Sí,
vam agrair quan vam parlar de Bauman. I jo també, d'alguna manera i simbòlicament, donar les gràcies a Todorov, que a través de molts dels seus llibres ens ha permès o ens ha mostrat on està la radicalitat del mal. I de tota manera jo penso que ha enfocat també en el seu pensament una cosa, com tu has dit, molt important, l'altra, que això té que veure amb l'ètica i té que veure necessàriament també amb una certa esperança, diríem, del bé. Del bé no en un sentit moral, sinó en un sentit humanitzant, no? Així és que gràcies, Todorov, per tot.
Bueno, Todorov era un optimista.
Sí.
Encara que, pel que hem dit, no ho sembli.
Sí, certament. Sí. Molt bé, Montserrat, què més tenim?
Llavors, també volia destacar la novel·la Pàtria del Fernando Aramburu, que va sortir a la venda a finals de 2016, publicada per Tusquets, i que ha sigut una gran sorpresa, perquè nosaltres, a nivell de biblioteques, ha sigut un llibre que ha tingut una acceptació brutal per un autor que, al cap i a la fi, doncs, no és especialment conegut. Té obra, té uns 5 o 6 llibres publicats, o sigui que compta amb una base de lectors fidels, però que no té la popularitat d'un Eduardo Mendoza, per exemple. Nosaltres, a finals de 2016, vam tenir una iniciativa a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter en què vam demanar als nostres usuaris que votessin entre els llibres, les novel·les que s'havien adquirit el 2016 a les biblioteques, quin era per ells el llibre que consideraven que era el millor. Doncs, amb diferència, el que va guanyar va ser El Pàtria, de l'Aramburu. I si tu vas ara a mirar-te el catàleg de les biblioteques públiques de la Diputació, el catàleg col·lectiu, et trobaràs que tots els exemples que hi ha estan deixats en préstec i reservats. Sí, que és un nivell d'èxit per aclamació.
I a què creus que s'ha degut, no? Aquest èxit, aquesta acollida d'un llibre d'un autor no molt conegut, com tu has dit, que vam veure algunes entrevistes quan va sortir el llibre al Babel i algun altre, bueno, al País, sí, però crec que al Babel i algun altre lloc, però que no, com tu dius, no era molt conegut, no?
Crec que per dues qüestions. La primera és perquè el ressò mediàtic va ajudar que la gent se n'assabentés que aquell llibre existia. Vull dir, això està clar. I la segona és perquè és un llibre que tracta un tema que s'ha tractat poc en literatura, tot i que s'ha tractat, que és el conflicte basc. I el llibre parla d'entre 30 i 40 anys, no?, d'aquest conflicte a través de la relació que hi ha entre dues famílies que són molt, molt, molt properes, realment gairebé són família entre elles, tot i que no ho són en realitat, i com coses relacionades amb aquest, amb el problema del terrorisme les separa radicalment, tenint en compte que viuen en un poble aquest del País Basc profund, en què l'anonimat i la discreció sobre la ideologia de cadascú devia ser bastant, bastant difícil.
Difícil, sí. Sí, sí.
Llavors, bueno, doncs, comença que ens trobem en que ja hi ha la treva i que hi ha hagut una mena d'inversió de poders. Vale? La situació canvia, la relació de poders dins d'aquest poble, i llavors la història no es narra linealment, sinó que, bueno, va saltant d'un espai de temps a un altre, però es segueix perfectament, i llavors anem coneixent aquestes dues famílies, com era la seva relació, com era la relació també entre ells, perquè també s'estableixen canvis dins de cada família, i des dels anys, això que es diuen els anys de plom, no?, del terrorisme, quan era una cosa molt habitual, molt dura, molt freqüent, fins al moment actual. I què els ha succeït? Que no us ho explicaré, però bueno, us ho podeu imaginar. Perquè arribin unes famílies que s'han apreciat molt a trencar completament relacions, i clar, per temes polítics i de conflicte.
Home, la veritat és que és un tema que no s'ha tractat allò massa sovint, però com deies, Montserrat, sí que se n'ha tractat.
Sí que se n'ha tractat. Jo, per exemple, recordo una novel·la de Bernardo Achaga, El hombre solo, que de fet estava tractant aquest tema. Sí que n'hi ha. Però clar, aquí crec que la diferència és que el Pàtria ho està tractant des d'un punt de vista sociològic i com ha afectat la vida quotidiana de les gents de cada dia. I parla, potser, o explica certes pressions i coses més subtils que és possible que fins ara hi hagi gent que no s'ha atrevit a parlar. Vull dir, bueno, ara tenim la situació política que hi ha al País Basc actualment, que potser ha permès que es pugui parlar de certes coses, però també ja comença a haver una certa distància en el temps que facilita, no? A més, l'autor, el Fernando Aramburu, tot i que ell és basc, des de l'any 1985 estava vivint a Alemanya, que això també facilita que puguis parlar de certes coses. No és el mateix parlar-ne si estàs just al mig.
Sí, sí, per suposat.
Una perspectiva és necessària.
Sí.
Molt bé, Montserrat. I crec que ara canviem de registre?
Sí. La meva darrera recomanació són els llibres de la Ruth Umoden. La Ruth Umoden és una autora d'Israel, una autora de còmics, de les bones.
Bueno, has de tenir moltes referències, eh? Vull dir que el món del còmic o és un tema que t'agrada o no. Tu el deus conèixer molt.
Sí.
Veus?
Sí, jo anava a dir, la nostra convidada avui, crec que pel que hem parlat i el que jo sé, el tema del còmic és un
tema
un
que domina.
Sí, mal m'està dir-ho, però sí.
Molt bé.
Doncs la Ruth Umoden la volia destacar, perquè és una autora d'Israel, que no hi ha tanta producció de còmic en aquest territori i que ha arribat a Europa i als Estats Units, perquè té moltíssima qualitat. Les seves històries són novel·les gràfiques que tenen dos nivells de lectura. El nivell de lectura de les relacions humanes que s'estableixen entre els personatges, o sigui, la trama més òbvia, més emocional, diguem-ne, i llavors una segona trama o un segon registre en el que s'està parlant de temes més de tipus històric i sociològic. Vale? I ella ho articula molt bé. I bé, la Ruth Moden formaria part de les 5 o 6 autores de còmic independent que existeixen en aquest moment, que tenen una producció realment més rellevant i que és una autora de prestigi. No seria el mainstream de còmic més popular, però és una autora d'una qualitat indubtable. I la destaco perquè, bueno, ha d'arribar un llibre nou seu properament i perquè està convidada al Festival Cosmòpolis d'aquest any a Barcelona, o sigui que és una oportunitat immillorable.
Que no te la perdràs, m'imagino.
No, jo no me la perdré a la mesura del possible, però que també recomano a qui pugui que hi vagi, perquè realment nosaltres no tenim l'oportunitat de... No passa gaire, d'una forma gaire freqüent, que autors de còmic realment tan bons vinguin a Barcelona i vinguin a fer xerrades dins dels marcs de festivals literaris. Vull dir, que ve a un esdeveniment que és de públic general, no ve a un saló del còmic, sí. Així que és una cosa molt concreta per... Uh-huh. Hi ha un públic molt determinat, vull dir que s'ha d'aprofitar.
I, Montserrat, aquest llibre que ha d'arribar, aquest que sortirà aviat, no? Qui el publica?
A Espanya no estic segura del tot, però em sembla que se'l va quedar Fulgencio Pimentel, que és una editorial molt petita de La Rioja, però no acabo d'estar segura del tot.
Però bé, la qüestió és que es podrà trobar distribuït a les llibreries, i vull dir que no hi ha problema de distribució, que es troba el llibre, es trobarà, o es troben aquests...
Home, a veure, és una autora que suposo, bueno, que entenc que 3 o 4 editorials espanyoles la voldrien publicar, vull dir que no ha de ser un problema trobar-lo.
Mm-hmm. Molt bé. I bé, Montserrat, veig que sí, arribem
a... Ja no tenim gaire temps més.
Però sí, jo sí que et vull agrair, bueno, et volem agrair aquestes recomanacions tan fantàstiques i tan ben... Bueno, vull dir que ben... Bueno,
aquesta... Ens ho ha explicat també, sí. Ens ho ha venut també, que ens han vingut ganes d'agafar el Pàtria, per exemple.
Sí, sí. No?
És una bona.
Si hagués de triar, de moment el Pàtria.
Moltíssimes gràcies, Montserrat, per acompanyar-nos avui en l'Espai de Llibres.
I a tu, Carme, també, per venir com cada dijous a parlar-nos avui des del punt de vista de les biblioteques. Estem tocant una mica tots els pals i això també és molt interessant, oferir diferents òptiques.
És clar que sí, perquè
element.
El llibre s'ho mereix.
Gràcies, molt bon dia, arriben les notícies.